Ràdio Vilafranca.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
A través de la història d'un piano recorrerem la història d'Europa del segle XX amb la Dolors Bosch i el Jesús Gómez, els nostres tertulians literaris. Bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Aquesta història d'un piano és la novel·la guanyadora del Premi Ramon Llull 2024, lectura d'aquest març a la tertúlia literària de la Torres i Bages. Parlarem del llibre, que és el que heu vingut a fer, però, clar, també de l'escriptor, no?, perquè és un personatge, és mediàtic.
Sí, aquest és el gran problema, de que els autors, que són molt mediàtics, penso que moltes vegades venen molts llibres només pel seu nom i perquè, a més, és un gran comunicador. I en la tertúlia hi va haver una persona que va explicar que va venir a presentar el llibre i que va fer tota una actuació com si fos un actor. O sigui, tot preparadíssim, tot controlat.
És que just està fent... Ha debutat o està a punt de debutar al teatre amb la seva primera obra.
Clar.
Igual escalfava.
No, ja ha debutat.
Ja ha debutat.
Sí, sí. A veure, vull dir, és un actor i a més és molt bon comunicador, és molt engrescador i llavors, bueno, també fa moltes intervencions d'òperes i fa les introduccions i explica cada òpera de què va i fa, bueno, tot això jo ho he vist i sé que ho fa. I ho fa, doncs, no sé, l'última vegada que em vaig sentir parlar va ser a València, en el Teatre de l'Òpera. O sigui, no amb una cosa així.
En la portada del llibre ja es veu que és molt mediàtic, perquè el seu nom surt amb unes lletres d'un tamany molt més gran que el títol de la novel·la de Història d'un piano.
Sí, costa llegir el títol.
Que l'atractiu
és ell.
És l'autor, no?
És una declaració d'intencions, no?
Exacte. Sí. Una estratègia comercial de l'editorial, no? Bueno, doncs és un llibre que té 460 pàgines, incloent el glossari musical, que té 52 capítols, per tant, que els capítols més aviat són breus. D'aquests 52 capítols, em sembla que uns 6 són, parafrasegen com si fossin capítols de parts de la Bíblia, en concret 4 o 5 del Gènesis i un de l'Èxode, i després comentaves, Dolor, que també
sí,
hi ha un de la Càbala.
Hi ha un,
no?,
que parla de la Càbala, i després, o sigui, i a part d'això, d'aquests capítols que són, diguem-ne el gros, n'hi han 37 en tercera persona i només 8 en primera persona. Que, clar, fa gràcia, perquè si és ell l'autor i, a més, és, diguem-ne, vol explicar la història del seu piano,
sí,
no del piano d'un altre, sinó el seu piano, només parla en primera persona durant 8 capítols. La resta, tot és novel·la.
Doncs mira, en el capítol 6, que parla en primera persona, diu: la il·lusió de la meva vida era tenir un piano de cua. I sabia quin piano i quin so volia, però el meu desig era impossible. El piano de so vellutat que sentia en els meus somnis estava fora del meu abast. Tot i així, la meva il·lusió era tan gran que no em vaig desanimar. Òbviament el troba, eh? Diu, dues pàgines després: quan el vaig veure, vaig saber amb absoluta certesa que havia de ser aquell. Era un piano negre de mitja cua. Tenia cicatrius per tot arreu. Estava repintat, ple de pols, desnodrit, mort de set. Però, tot i així, tenia alguna cosa intangible que el mantenia en vida, una mena de llum ancestral que lluitava per no extingir-se. Més enllà del seu preciós disseny art déco, era com si alguna mena d'embruix el posseís. El seu encanteri em va travessar el cor i en un instant em va conquistar per sempre més. Doncs bé, la història d'aquest piano,
sí,
des que va ser construït, sí, l'any 1915.
I a més, ara m'has fet donar compte d'una cosa que no hi havia pensat, i és que això que diu ell, abans, la primera persona que el compra recent, que és una alemanya que va buscar un piano pel seu fill perquè li vol fer un regal, estant a la Primera Guerra Mundial, està en plena Guerra Mundial, la Primera, la Gran Guerra, i el seu fill està lluitant. I sap que per Nadal vindrà, llavors li busca un regal, i pensa que el regal millor que pot fer-li és un piano.
Un piano de cua.
I un piano de cua. I llavors, quan va comprar-lo a la fàbrica de pianos, ella també se n'enamora igual que ell. O sigui, que aquest piano té alguna cosa especial, perquè ja, d'entrada, ja ficciona que és un piano diferent.
Ja, com el llibre comença
clar,
així,
diu,
en el precís moment en què va veure el piano, refereix a l'Hortut, a la mare del Joan, per primera vegada va saber amb absoluta certesa que havia de ser aquell. I, a més, hi ha una idea que diu que és que, mira, un moment, busco, que el piano no és... Ell no ha triat el piano, sinó que el piano li ha triat amb ell. Aquesta és una idea recurrent que diu, però que no... A mi no me la fa sentir, que seria el...
No connectes?
A mi no me la fa sentir, aquesta idea, no? Això ho diu el Janusz Borowski, que és un personatge molt important, no, una mica màgic, que és un afinador de pianos, que està lligat també amb el bosc, que després parlarem de Polònia, i és el que li ven en un carrer Santa Tecla del Passeig de Gràcia, és on troba aquest piano, i li diu... la seva veu em va aturar quan ja era a la porta. És un piano molt especial, va repetir, amb les esses encara més sonores que abans. Ell t'ha triat. No ho oblidis mai. O sigui, el piano ha triat el Ramon Gené.
Bueno, això és recurrent, literàriament, ja passen aquestes coses, que a vegades les coses tenen imant. Ara, precisament, he estat llegint un llibre que diu això, l'imant i les coses. O sigui, que aniria una mica connectat. És un assaig molt interessant, perquè parla de com nosaltres guardem les coses i perquè les col·leccionem i perquè ens tenen com un atractiu. Però d'això que ens quedem embadalits em sembla una exageració. Però existeix, aquesta mena d'imant amb les coses. Bé, el llibre, primerament, jo diria que és massa llarg. La part, diguem-ne, de Bíblia la trauria.
Clar, el llibre va quedar des del 1915, que és construït,
fins ara.
Una casa alemanya
bueno,
molt important,
22.
Fins al 20, en sí, què el troben, que em sembla que és el 19 o el 20, el sí. troben a...
El troba ell en aquesta botiga del barri de Gràcia.
A Barcelona.
Sí, a Barcelona. Sí.
Però, per tant, recorre tot el segle.
Clar, però
pràcticament tot el segle XX, les dues guerres...
Però, clar, ho recorre de puntetes. I, a més, vull dir, és un període que s'ha escrit tant sobre ell que, clar, no trobes res que et digui que dius, ai, mira, això no, veus? Això no hi havia pensat, o això no...
Sí que busca dos moments. En la Primera Guerra Mundial busca el tema de la terra de ningú, com va ser una guerra de trinxera.
Perdona, Jesús, perdona. No, això és veritat. Però s'ha escrit.
Sí, s'ha escrit.
A veure,
sí, no,
ho tenim a la nostra literatura. El Joan Sales parla d'això, Incerta Glòria. Vull dir, i a la terra de ningú no l'ha inventat ell.
No,
l'ha agafada.
Però una mirada diferent et pot enganxar. No us enganxa.
Home, és que a més ho posen al mateix moment que en els altres llocs. O sigui, el posen al moment de Nadal. I això ja està escrit. O sigugui, no ha inventat. Jo
sí,
ho sento,
de cop i volta s'obliden que són enemics i es troben allà. I és un moment molt important la trama del llibre. No, ara no descobrirem, però és un moment molt important, que és decisiu pel desenvolupament de la història d'aquest piano.
Sí, sí. Sí. A part de que, vull dir, una altra cosa que ara és que vaig rumiant i que faria una llista immensa.
Sí.
O sigui, també el fet de que aquest noi que està a la Primera Guerra lluitant, el seu professor de música li enviï una primícia d'una partitura de Debussy,
Reverie,
és agafat una mica amb pinces, em sembla, o, bueno...
És ficció.
No. Bueno, viu de la música, no?
Bueno.
La música és el que li omple i li dona
però,
força.
Clar, que sí,
el Johann, el que el manté allà ferm... A veure, quan ho explica sembla que... Home, doncs això està bé, però ho llegeixes i a mi no em funciona.
No?
No, idea de que la música, és el pensar en la música és el que li dona forces per aguantar el terrible que és la guerra i el terrible que és aquest jove.
Perdona, però és que li envia com una cosa inèdita. I, és clar, vull dir, pensar que un professor de música enviï una partitura a anar a la guerra...
Al front.
D'una cosa al front inèdita, nova.
No té cap ni peus.
Vull dir, tindria que li envies una cosa de Bach. No sé com explicar-ho, però inèdit, és que em trontolla molt. Això, i després hi ha un altre tema...
Jo voldria llegir un eslí, potser una mica llarg, però és que surten dues característiques molt clares d'aquest llibre i després podem comentar sobre elles. Una són les referències als termes musicals i una altra són les comparacions bíbliques. Doncs bé, llegeixo. És a l'inici, Això, aquesta característica, mira, a la segona pàgina ja surt. Vull dir que des de la segona pàgina ja ho tens clar, no? Diu, va entrar en ella, és la mare del Johans, diu, els feixucs engranatges de les rodes del tren es van despertar i, com si es tractés d'un llarguíssim accelerando rusiniano, el tren es va posar en marxa a poc fins a assolir la velocitat programada. Andante assai gracioso. Bressolats per l'ostinato, sotrageig del vell ferrocarril a Xaveja, per la llum crepuscular de l'hora primerenca que s'endevinava a l'est i pel paisatge estardurenc de Saxònia, els passatgers del tren es van adormir, com si fossin els apòstols a l'hort de Getsemaní. La son els va vèncer. Un per un tots van caure, tots menys ella. Bé, aquí es veu molt bé aquestes dues característiques que recorren tota l'obra i que per mi hi ha un abús, hi ha un excés, i a més tant, hi ha moltíssimes referències bíbliques, aquí en aquest cas és el de es dormen els passatgers i ho compara, per mi és una exageració brutal, com si fossin els apòstols a l'hora de Getsemaní, és a dir, comparar quan es dormen els apòstols en Setmana Santa, no? El moment de l'hora de Getsemaní que Jesús està resant i que el prendran, llavors, comparar-ho amb uns passatgers d'un tren que es dormen, ho trobo de dir, home, no sé, potser et passes, no? De la mateixa manera que hi ha una altra pàgina que compara l'olor d'una tassa de cafè que acabada de fer amb, bueno, que ho invadeix tot, que ho va negar tot una mica, amb el diluvi universal, que les aigües també ho van invadir tot, que dius, home, potser que filis una miqueta més prim jo, dic, a mi em grinyola molt tot això, vale? Doncs són aquestes termes musicals, bé, en aquest cas el serà d'oració, i les referències bíbliques que està farcit i per mi és obsolet. Jo pensava que hauria alguna raó de ser de com és que surten amb tanta recurrència aquestes referències bíbliques, tant a l'Antic com al Nou Testament, sobretot a l'Antic. I no ho diu, no ho diu. Bueno, llavors, per mi jo ho trobo obsolet. Ja. I com va dir una persona de la tertúlia,
que era passat de moda, que era carriclo.
I que el seu fill... un jove, això, nosaltres encara... El de l'Hort de Getsemaní, el de l'Arca de l'Aliança... Nosaltres tenim aquestes referències, però les noves generacions de lectors això no les tenen pràcticament. Llavors, això és una distància que...
Perdona, i això enllaçaria amb que els protagonistes, els personatges que surten, tots són guapos, macos, vull dir, rossos, amb els ulls blaus, els homes forts i valents, mascles totals, les noies pobretes, són com unes floretes, i al final de tot hi fa una mica de gir per posar-se modern, que no diré el per què, el què, però és un petit, un petit gir que sembla allò modernet, per cobrir la quota.
Sí, però que... Ara,
ho dic així tal qual, perquè és que fa vergonya que després de tot aquest llibre al final faci aquest tomb que dius, a veure, ara què ve això? Sí. Si m'estàs escrivint un llibre que és del segle passat, com és possible que ara em posis això? No quadra amb l'època, no quadra i no pot ser. Vale? Jo només, hi ha un tros que jo no el llegiré, sinó que ho explicaré una mica, que és una cita en la qual la protagonista, una de les persones protagonistes, no diré quina, va al cementiri perquè se li ha mort el pare, se li ha mort el germà, llavors fa un recorregut que ja, vull dir, que no cal perquè llavors traiem la trama, i fa un comentari sobre els cementiris. I diu, són fantàstics, i ens esmercem molt a fer els llocs bonics pels morts, però no fem res per evitar la guerra. I honorem els morts, les víctimes de les guerres, i això està molt bé. Però, i si penséssim en les víctimes i en no fer més guerres? Llavors, ell fa referència a això, és un tros que, bueno, jo l'he tret perquè no diu ben bé això, jo me l'he arreglat a la meva manera, amb les meves paraules. I això fa perquè es parla d'un llibre que és molt important, que és L'art de la guerra. L'art de la guerra del Sun Tzu. Que és del segle IV abans de Crist, xinès, en el qual tot i que parla... Bueno, hi ha una frase molt curiosa que la pots dir tu.
Si em deixes, explico una anècdota. De que l'exemplar que em va tocar a mi d'aquest llibre, doncs hi ha una única línia que està subratllada en bolígraf, cosa que no s'ha de fer en un llibre de biblioteca, en el teu, no? En llapis, mira, pots borrar, però en bolígraf. No. Però aquesta única frase és precisament del llibre que està parlant del dolor de l'art de la guerra del Sun Tzu, que diu: la millor guerra és la que no s'arriba a fer.
Sí, sí.
I en aquest temps que estem en aquesta... amb l'actualitat que tenim, amb la guerra d'Iran, la guerra del Líban i tot això...
Molt vigent.
Tots estem pensant que la millor guerra hauria sigut no haver començat cap.
No haver començat res.
Cap. A mi el que em xoca d'aquestes referències musicals i bíbliques... Musicals, ho esperes, no?, del Ramon Gené. Sí. Es dedica a això, però bíbliques...
No, sí, però a part d'això...
És una persona d'uns 50 anys.
Les referències musicals... Hi ha molts llibres sobre música i sobre instruments molt interessants. Jo estic pensant ara, per exemple, un del Murakami, que diu Quan la música ho és tot, que és un llibre que és preciós, perquè és un diàleg entre dos músics, i el Murakami i una... I llavors... El que diu, i va fent referències a parts de música que tu, per exemple, pots escoltar, perquè a més Spotify va fer un recull de les... I és agradable perquè vas llegint i pots anar escoltant, però sense atabalar-te. En canvi, aquí parla tant de música, de tantes coses, de tant l'èxit musical, que és com embafador. O sigui, arriba un moment que dius... La persona que li agrada la música, el llibre no li dona res, i el que no li agrada la música diu, ostres, tu, si tota la gent que li agrada la música és com aquest, Déu-n'hi-do. És com embafador. Jo la paraula, vull dir, potser si hagués de dir una paraula és embafador. O sigui, és massa, és un excés. Vull dir, no crec que es necessiti. No sé. I després voldria una cosa, que n'hem parlat amb el Jesús abans, de m'agradaria, perquè clar, li han donat un premi.
El Ramon Llull.
Aleshores... El jurat, que li ha donat el premi, vull pensar, perquè si mires a la solapa, a la contraportada, al primer full...
A la faixa.
I a dintre també hi ha tots els noms del jurat. Llavors a mi m'agradaria saber que potser hi ha alguna cosa en aquest llibre...
Que se'ns escapa.
Que a mi se m'escapa, vull dir, no sé. Vull dir, m'agradaria, m'agradaria que m'expliquessin per què li han donat aquest premi, perquè jo penso que, sincerament, vull dir, el premi ha de tenir un nivell... Jo no dic ni que estigui bé ni malament, a mi no m'interessa, però jo no sóc ningú, jo sóc un segment
petit. I és una opinió compartida a la tertúlia?
A la tertúlia no hi va haver-hi ningú que li agradés.
Va haver dues o tres persones que van dir que l'havien trobat distret.
Això, sí, és veritat.
El objectiu que va rebre va ser distret.
Bueno, potser pretenia això, llavors ja ho ha complert.
Sí. Però la majoria el va trobar pesat.
Però una
pesat.
Novel·la distret ha de ser Premi Ramon Llull.
Una novel·la, és el que anava a dir.
Clar, és això. Ah. Està clar que és una estratègia comercial per vendre. I em sembla que va per la 6a edició o més, vull dir, aquest llibre, no? Però, clar, també llavors s'està perdent el fet de que, bueno, és un criteri per triar un llibre, de que si ha guanyat aquest premi, doncs es garantia d'una certa qualitat. I aquí és on trontolla la cosa.
Tu vas dir en la tertúlia, em sembla que va ser tu, i si no ho has dit, vull dir, em vaig quedar amb això, és que normalment, a vegades es diu que els premis es fan per aconseguir, diguem-ne, per vendre molts llibres i aconseguir uns diners que serveixen per editar llibres no tan populars, no tan amb tant públic, i això com a teoria està bé. Jo
l'havia sentit,
en dubto una mica, però no ho diré més. Però en dubto perquè, no ho sé, vull dir, penso que les editorials el que volen és vendre llibres. I si
jo
poden
penso
fer
que
molts comerç, mediàtics, els
fan. El comerç sí que fa, si funciona, sembla ser aquesta estratègia, perquè la continuen fer. Però jo no penso que facin cap favor a la literatura.
Bueno, el que passa que, clar, això és de les grans editorials. Després hi ha les petites editorials que ho cuiden molt i que normalment, a veure, jo hi ha editorials, podria dir Angle, podria dir Periscopi, que normalment saber quan ha editat ells hi ha un nivell de qualitat que et pot interessar o no el tema, però com a mínim té un nivell acceptable com a literatura.
O
O Asteroide, o Anagrama...
I que fa que el públic, que els lectors agafin un llibre d'aquella editorial sense pensar-s'ho, perquè saben que hi ha un mínim garantit.
O Viena, garantit. Per exemple, editorial Viena, Viena...
A mi em passa en Periscopi.
Clar, a mi Periscopi.
No em fa res agafar qualsevol títol
però
sense saber-ne res.
I Angle igual. I després una que és, em sembla que es diu Perifèrica o alguna cosa així, també. Hi ha la segona editorial, també hi ha una... O l'altre editorial. O sigui, a veure, hi ha editorials petites amb molta qualitat.
No sé, de la mateixa manera que hi ha galeries d'art, que facin l'exposició, que facin, vagin...
I entres
perquè bueno, tenen
és
un nivell
de
qualitat,
el gran editor,
una autoexigència.
Que es converteix... A veure, el gran editorial es converteix en un negoci i aleshores no sé fins a quin punt el nivell...
Que prima, no?
No ho sé.
Podria fer un estudi per veure quants llibres dels que han rebut premis una mica notables doncs resisteixen al pas del temps. És a dir, que passat el boom immediat, perquè es viu dintre d'aquesta immediatesa,
no?
Doncs al cap de 4 o 5 anys, el 10, no diguem ja 20, si es continua llegint, si es continua recomanant o què, no?
Diuen que quan passen 50 anys, tot el que queda després de 50 anys és un clàssic. Vale. Aleshores, hauríem de fer una mica...
Aquesta criba seria...
Ara hauria de buscar tots els llibres que es van publicar l'any 50, a veure quants han quedat. Seria una bona idea. A veure, potser m'hi entretindré un dia.
Tornant al llibre, a mi una de les coses que més m'ha grinyolat que deia abans és l'exageració. És que per mi no funciona gens. Vull dir, és com si fos música soroll. Està desafinat, això, no?
No diguis desafinar perquè està parlant de música, eh? Ara potser t'has passat, eh?
Potser sí. Bueno, ho retiro.
Ha estat exagerat, que vol gener. Quedem gent, sí.
No, és que diu, parla el Ramon Gené, diu, hauria donat qualsevol cosa per tornar a veure en Janusz Borowski, l'afinador, aquest nom, personatge màgic, hauria donat el regne que no tenia per veure un cop més els seus petits ulls marrons refulgents. Tota la vida per tornar a donar-li la mà. A mi aquest tipus de frase de que hauria donat tota la vida per tornar-li a donar la mà, sentir la seva energia insondable i el seu somriure amable, gairebé paternal.
Bueno, és el que hi ha.
Sí que vull fer una referència, que no ha sortit...
El bosc.
Hi ha el bosc. Hi ha un bosc que a més existeix, que és...
El de Polònia.
El bosc de Białowieża, que és el bosc més antic d'Europa, està declarat patrimoni de la UNESCO, que està repartit entre Rússia i Bielorússia, que hi ha, a la part polonesa, hi ha bisó, i el bisó europeu encara existeix, que surt, hi ha un arbre, hi ha molts arbres de molta antiguitat, té més de 500 anys, que un que té més, quasi 7 metres de circunferència. A mi, mira, això m'ha trobat interessant en el sentit que no havia sentit parlar d'aquest bosc, he buscat informació, existeix realment, i bueno, té tota una història.
Has fet una descoberta.
Exacte.
Bueno, i a més, hi ha un capítol que és el 49, i ara amb això ja no dic res més, que el capítol 49 se surt de lo seriós, que jo en dic. O sigui, fa una referència que aquest piano va parar a Londres, i ja no explico més, però és un capítol que dius, i aquest capítol ara, què ha passat aquí? Perquè això no és, vull dir, saps? O sigui, que se l'ha tret, no sé per on.
Per art de màgia.
Sí, màgia. Per art de màgia, perquè hi ha molta màgia.
Tot i les més de 400 pàgines, es deu llegir ràpid, no?
Sí,
és fàcil.
Sí.
Bueno, és de pressa perquè es pot llegir una mica inclús en diagonal.
Sí,
així...
i té diàleg.
Història d'un piano, Premi Ramon Llull 2024, i que l'adjectiu millor que li posen a la tertúlia literària de la Torres i Bages és un llibre distret, que no convençut, com heu descobert. Gràcies, Jesús i Dolors. Ens retrobem per Sant Jordi.
D'acord,
d'aquí un mes.
Perfecte.
Adéu-siau.
Vinga.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Ara són 11:45, iniciem un nou repàs informatiu i comencem explicant-vos que Vilafranca acull la presentació del llibre Societat i Universitat, 30 anys caminant junts, sobre el Consell Social de la Universitat Rovira i Virgili. El Consell Social de la Rovira i Virgili ha presentat aquest dimecres a la seu de Vilafranca de la Facultat d'Infermeria el llibre Societat i Universitat, 30 anys caminant junts. L'obra repassa les principals aportacions que aquest òrgan ha fet a la universitat i al territori al llarg de les 3 dècades. El volum, editat per Publicacions Universitat Rovira i Virgili amb el suport de la Diputació de Tarragona, reuneix una selecció d'entrevistes realitzades a diversos rectors de la universitat i presidents del Consell Social, incloent-hi els actuals, que porten una perspectiva directa sobre l'evolució de la universitat i els reptes que han afrontat al llarg dels anys. Tot plegat permet entendre com el Consell Social ha contribuït a situar la Universitat Rovira i Virgili com un agent rellevant en l'àmbit acadèmic i en el desenvolupament de les comarques del sud de Catalunya. ...35 anys per a dos condemnats en un narcoassalt mortal a Mas Llorenç. El Tribunal Suprem confirma que van assaltar una casa per robar diners i marihuana. Pare i fill van ser agredits. El primer va morir i el segon va resultar ferit. El Tribunal Suprem ha confirmat penes d'uns 35 anys de presó per als dos principals responsables d'un narcoassalt mortal a Mas Llorenç l'any 2019. Els condemnats van assaltar una masia amb l'objectiu de robar marihuana i diners i durant l'atac van agredir brutalment un home de 84 anys i el seu fill. L'home gran va acabar morint mesos després a causa de les lesions, mentre que el fill va sobreviure amb ferides. A més, altres implicats en els fets van rebre penes menors d'entre mesos i diversos anys de presó. Primera reunió preparatòria del Sarrocatast 2026. La setmana passada va celebrar-se a Sant Martí Sarroca la primera reunió preparatòria amb cellers i restauradors del municipi, convocada per la Regidoria de Promoció Econòmica per començar a definir una nova edició del Sarrocatast, l'esdeveniment enogastronòmic que combina vi, gastronomia i cultura i que ja s'ha consolidat com una proposta destacada al calendari local a celebrar enguany el dissabte dia 13 de juny. La trobada ha servit per posar en comú idees i reforçar la implicació del teixit empresarial del territori, peça clau d'un certamen que des de la seva primera edició aposta per promocionar els productes locals i l'experiència enoturística. El Sarrocatast reuneix diversos cellers i restaurants que ofereixen degustacions de vins i tapes en un ambient festiu i cultural. Olesa impulsa una primavera cultural amb activitats variades durant tot el mes d'abril. Olesa acollirà de l'11 al 28 d'abril una nova edició de la programació cultural de primavera amb una àmplia oferta d'activitats pensades per tots els públics. Durant aquestes setmanes, el municipi es convertirà en un punt de trobada cultural amb propostes diverses repartides en diferents espais. El programa inclou activitats destacades com les visites al campanar de l'Església de Sant Joan, sessions de contacontes, la Fira d'Entitats i un mercat de segona mà. També hi haurà actes vinculats a la celebració de Sant Jordi, amb parades de llibres i roses, així com iniciatives com l'intercanvi de llibres en diversos idiomes. Entre les propostes més rellevants destaca la visita de l'il·lustrador i autor de llibres Joan Turú, així com tallers creatius com el d'art-teràpia i activitats culturals com documentals, tertúlies i exhibicions. A més, la programació inclou espectacles i activitats familiars com sessions de màgia i narració que busquen fomentar la participació de petits i grans.
Penedès en xarxa.
Let's go, girls. Ara passen gairebé 5 minuts de 11:45. Let's go, girls. Cada 15 dies us apropem històries del món del cava amb veu de dona de la mà de l'Eva Plazas i la seva secció L'Empel. Per saber qui són les convidades d'avui i de què parlaran, connectem amb el Miquel Cuenca.
Doncs nosaltres que donem la benvinguda a l'Eva Plazas, novament als estudis de Ràdio Sant Sadurní en aquesta secció de L'Empel, capítol número 13 d'aquesta primera temporada. Avui l'Eva, que ve acompanyada de tres dones de tres generacions diferents, però amb un aspecte en comú. Són tres generacions de dones del món del cava.
Benvinguts i benvingudes a l'Empel, el programa de Cava Women per donar visibilitat a les dones del món del cava. Avui volem parlar de cava, però també de generacions, perquè el món del vi, especialment el del cava, és un món on el temps també té importància. El temps de la vinya, el temps de les criances, però també el temps de les persones. Segurament heu sentit parlar de les diferents generacions, els baby boomers, la generació X, els millennials o la generació Z. Cada una ha crescut en un context diferent i això fa que també tinguin mirades diferents sobre el món, sobre la feina i també sobre el vi i el cava. Els anomenats baby boomers són la generació nascuda aproximadament entre finals dels anys 40 i mitjans dels 60. Una generació molt vinculada a la cultura de l'esforç, al creixement del sector i a la consolidació de molts projectes familiars. Després arriba la generació X, que avui aquí tenim l'Eva Domènech. Hola, Eva.
Hola.
Ella és de Caves Montesquius i de Robert J. Moore. I és nascuda entre finals dels 60 i principis dels 80. Una generació que ha viscut la modernització del sector, l'obertura internacional i molts canvis en la manera de treballar i de comunicar el vi. També tenim la següent generació, la generació millennial, i tenim la Laura Masachs.
Hola.
Hola, Laura, què tal? La generació millennial són nascudes aproximadament entre els anys 80 i mitjans dels 90. És una generació que ja ha crescut amb una mirada molt més global, amb internet i amb noves maneres d'entendre el consum i la comunicació. I finalment tenim la generació Z. I amb nosaltres la Carla Guaita, del celler Umesu. Hola, Carla.
Hola.
Molt bé, la més jove, que ja ha nascut plenament en l'era digital i que viu el vi també a través de nous llenguatges, de noves formes de connectar amb les persones i amb els clients. Doncs avui a l'Empel volem posar aquestes mirades generacionals sobre la taula amb tres dones del món del cava que representen tres moments diferents. Doncs si us sembla, podríem començar amb una pregunta. Si haguéssiu de definir la vostra generació dins del món del cava amb una sola paraula, quina seria? Comencem per tu, Eva, en aquest cas de la generació X.
Doncs transformació.
Transformació?
Sí. Aquesta generació va ser una de que va obrir el món a noves mirades i també a les dones.
Molt bé, m'agrada molt. I tu, Laura, de la generació millennial?
Per mi som una generació de transició.
No? Transició.
On tenim molt present doncs, aquest llegat que encara hi ha present als cellers i tot el que ens ve, però bueno, amb un present i un futur amb molts canvis.
Molt bé, perquè tu tens el llegat de la família, de les caves Josep Masachs, no?
Sí, sí.
I és tot aquell llegat que heu
tota
de...
Tota aquesta transició, sí, sí.
Molt bé. I la Carla, de la generació Z?
Jo sóc de la generació Z, encara que em considero que estic entre dues generacions, perquè sóc de les millennials, diguéssim, més joves, però de les Zs també més grans, no? Però seré una mica crítica, en el meu cas, a la meva generació, perquè la paraula que he escollit és desconnectada. O sigui, una generació que està tan connectada amb internet i amb tot el que passa, està tan desconnectada amb el món real i amb la vida que passa, que la meva paraula és desconnectada.
Molt bé. Que bona. És a dir, no? Realment tots estem pensant en...
Sí,
és la generació connectada, però estan molt desconnectats de la realitat.
Exacte, del que passa el dia a dia, de la terra, no? Del nostre sector, del cava i de tot el que els hi passa al voltant. Viuen connectats a la xarxa, però desconnectats amb la vida real.
Molt bé. I una mica per posar en aquest context generacional i de les diferents generacions, tu, Eva, per exemple, quan vas arribar al món del cava, en aquell moment era molt diferent el que tenim ara. Què trobes que ha canviat?
Evidentment, abans era un molt, molt, diguem-ne, tradicional i molt masculinitzat. O sigui que tot era molt més tradicional, no? I, bueno... Jo crec
els
que...
homes eren els que
correcte.
Ho manaven tot.
Correcte. Correcte. Quan jo vaig entrar era l'única dona en el món, en aquest cas,
a l'empresa, al celler.
Sí, sí, sí. Era l'única dona dins doncs, el departament d'administració, comercial i així. Era tot homes, tot.
Mm-hmm.
Sí, sí.
Molt bé. I tu, Laura, que formes part d'una generació que has vist aquests canvis, no?, en el sector i que també ets d'una generació de caves doncs, de llarga tradició.
Sí, bueno, jo és el que he comentat, no? Una mica és aquesta transició, aquest equilibri, aquest conviure, no? De les dues parts, no? D'aquesta presència, bueno, pues de persones que han estat abans que nosaltres, i bueno, i també la gent més jove que estem al celler i amb tots els mons que hi ha, amb tots els canvis que hi ha hagut al sector i al món, bueno, pues una mica, no? Aquesta part, vincular aquesta tradició amb aquesta innovació, no? Una mica.
Mm-hmm. Bueno. I Carla, no? Parlàvem de que això, que és la generació desconnectada, però jo precisament et volia fer una pregunta sobre...
La generació més connectada,
clar,
de la història,
sobre,
no?
La comunicació, les xarxes socials, com veus aquesta generació tan jove que estan tot el dia pendents del mòbil,
exacte,
no?
Exacte, aleshores, jo crec que és molt important que les xarxes, òbviament, com tots sabem, s'han convertit en el principal punt de connexió, no?, que tenim els joves i sobretot els cellers que tenim amb el nostre públic, més fidel, no? Aleshores, és superimportant ser-hi, però també hem de saber com ser-hi, no? Com comunicar-nos amb ells, quin llenguatge fer, però sense deixar de perdre una mica la nostra autenticitat i la nostra proximitat com a sector, no? Aleshores, les xarxes són molt importants, però també és important saber fer utilitzar aquesta eina de manera correcta, no? Per connectar amb ells.
Molt bé, perquè al final creieu que entre nosaltres, no, de diferents generacions, que ara dèiem, entenem el viu al cava d'una manera diferent? O al final tu, Eva, l'entens com la Carla, l'únic que l'expliques o el comuniques diferent?
Bueno, jo crec que l'entenem igual, però sí que és veritat que hem evolucionat, no? De la manera de comunicar-ho al consumidor, a la gent, doncs, més jove, i bueno, això és una manera també de donar a conèixer, doncs, a noves generacions, doncs, bueno, el cava, no?, que és el que... I a les dones, que cada vegada estan més integrades en aquest món, no?, que és el que, no, a diferència de fa molts anys enrere, eren molt poquetes i cada vegada són més.
No, i a més les consumidores, no? Moltes vegades diuen que el vi blanc i el cava, el cava més fresc, més jove, l'acaba escollint la dona,
correcte,
no? Per tant, aquí hem
final,
de fer molta feina.
I al final, la decisió al final sempre és la dona.
Sí.
Molt bé, però això, doncs, Laura, creus que està canviant tota aquesta manera de celebrar?
Està
el cava abans, al final, és celebració, no? I tot això també està canviant molt, el consumidor, el mercat.
Sí, bueno, jo crec que almenys jo, tinc molt present aquest consum més tradicional, no? Més de celebració, més de dinar, més d'un event, bueno, familiar, però tot i així sí que està canviant. Bueno, està canviant la manera de com es comunica, està canviant hàbits de consum, llavors, bueno, sí, és evident que sí, i ho hem d'aprofitar, a més. Mm-hmm.
Aviam, jo potser sóc la més crítica de totes.
Ja va bé.
Jo crec que sí, jo crec que està canviant, vale? Però malauradament encara ens falta molta feina en aquest aspecte per arribar sobretot al públic més jove, no? Jo crec que també vivim... Jo sóc de Vilanova i la Geltrú, vale? Aleshores jo no estic tan arrelada al Penedès com potser ho sou vosaltres.
Clar, que ho tenim tan a prop.
I jo ho he viscut tant, no? En el meu cas, jo sóc del Penedès Marítim, que se'n diria, no? Però sí, aleshores sí que és veritat que visc un món molt diferent al que trobo aquí per Sant Sadurní o pel Penedès.
És veritat,
que quan
això,
t'allunyes una mica i te'n vas a la gran ciutat o te'n vas a unes altres zones, no? Mm-hmm. Que allà no arriba tant tot això. No se sent tant la passió, no se sent tant el territori, i és una llàstima, mm-hmm, no? Perquè tot aquest missatge es perd, no? Sembla mentida que agafant el cotxe a 30 minuts tot això es perdi pel camí, no?
Llavors, com creus que podem arribar a aquesta generació Z? Perquè és veritat que, al final, el consumidor de cava gran reserva és el baby boomer, no? O és el de la generació X. Llavors, com ho hem de fer per poder arribar a aquesta generació Z que consumeixin cava? Això és la pregunta del milió.
No, però jo crec que una de les solucions seria en intentar fer el cava més accessible, per exemple, a nivell de nous formats, noves maneres d'entendre el cava, no? De buscar nous espais on consumir-lo, no? Jo estic cansada, per exemple, d'anar a llocs i no s'ofereixi cava com a alternativa, no? Per exemple, anar a un festival i no poder prendre't una copa. Ostres, a mi m'impacta, no? Tot el que perdem com a sector i tot el que deixem de transmetre per no poder estar en aquests moments o en aquests instants, no? De plaer, no? Aleshores, hi ha molts, inclús hi ha esports que estan super relacionats amb una beguda, i siguin o no siguin alcohòliques, i en canvi el cava és com que sempre passa més desapercebut, no? I sent una cosa tant de territori.
No, això com ho veieu, nosaltres allà a Vilarnau, per exemple, quan fem festivals, sí, que molta gent també se'ns ha posat en contra.
Jo estic molt a favor.
Servim el cava amb got de plàstic, que posa dies, sí, de caves i beuen el cava amb got de plàstic, no? Però al final és també una manera de poder arribar a aquest consumidor.
Exacte.
I de vegades hem de trencar aquests estereotips,
exacte,
no? I hem, sí, de trencar aquestes barreres.
Exacte. Correcte. O sigui, per vendre't un cava no necessites totes aquestes coses, no? Perquè si no, al final, és, ja sé que és tot un ritual, però a vegades tot el ritual no el pots fer.
O no cada moment és,
exacte,
pel ritual.
Clar. Pel públic que sigui adient, no? O sigui, no sé, introduir-lo... Que a tots els públics, no? Que,
exacte,
que la gent jove doncs, també doncs, sempre sigui, no sé, motiu de, no? De consum. Passa que, bueno, això s'ha de trencar molts estereotips.
Ja, no, perquè...
Des de la copa, des de la manera de servir-lo...
No, però a mi sempre em sorprèn, perdona que digui, però em sorprèn moltíssim perquè la gent moltes vegades tu vas a li preguntes a algú com li agrada el punt de la carn, com li agrada la pasta, com li agrada moltes coses i tu saps respondre, però en canvi algú li preguntes quin cava vols i no et sap dir...
Ningú.
No et sap dir quin cava, saps? Aleshores, crec que és un problema...
Clar, és que una mica hem de... Ara mateix jo crec que ens trobem en aquest moment on estan convivint la tradició i les noves generacions i la innovació. Llavors, estem veient que dins de tot el, no, de tot el ventall de caves que tenim, doncs tenim una generació Z, no, que gairebé ni poden accedir, una generació que estan molt... que el coneixen molt el cava, molt gastronòmic, molt. Llavors, no, una mica, com veieu això de la tradició, l'innovació, les noves generacions, com podem fer? Ara estem convivint, sí, no? Com ho veieu, això? Laura, va.
Bueno, això no és fàcil, no? Però al final, bueno, jo sóc molt això, de trobar aquest equilibri, no? D'obrir la ment, de com a sector, pues això, de si hem de canviar pues, aquests estigmes o aquests formats en què serveix el cava, pues fer-ho, no? Mm-hmm. Perquè al final és una llàstima, no? Que un producte com aquest no arribi, no? A vegades, per, bueno, perquè sí que ens ve una tradició que és molt important i que té molt de valor, però bueno, hem de mirar també una miqueta més enllà, no? Mm. Més enllà, sí.
Bueno, és que jo crec que també el tema és que el cava és un vi, vull dir, és que en fi, el cap, la base i la manera...
Sí, doncs, sí, és un vi amb bombolles.
Correcte. Llavors, doncs, potser la gent tampoc no el relaciona com un vi, no? O sigui, que és el que, no sé, mm-hmm, sembla que dient cava sigui una cosa que, bueno, hagis de fer una celebració molt important, sí, sí, i una cosa molt, no?, per consumir-lo, però al fi al cap la base és un vi que ha fermentat per segona vegada i que té bombolles, vull dir que no, que és molt versàtil amb tot el que es pugui, doncs, tant menjar com celebrar, i, no sé, vull dir, és molt versàtil,
sí,
amb tot el, amb, bueno, no sé, no, mm-hmm, el tema gourmet de tot, vull dir,
clar,
jo
no,
sempre dic que va bé amb tot,
sí,
des del principi
està
al final, vull dir que va genial, vull dir que no és allò que diguis, no, és que va bé amb tot, tot el que mengis li va bé.
Sí, a lo millor jo crec que la clau és com comuniquem això, no? Com arribes, no? Tots aquests, exacte, canals, perquè el missatge, doncs, perquè tots els públics que puguis tenir, doncs ho entenguin i bueno, i formi part, no? De més moments, d'oci, de lo que sigui, gastronòmics.
Més i experiencial, no? Perquè la vostra, sí, generació també és molt de l'experiència, de viure-ho.
De viure-ho, però també necessita entendre-ho a vegades, no? I jo crec que el que parlàvem abans una mica, no? El que deia, sí, ella, s'ha de comunicar, s'ha de parlar.
A veure, jo el que veig, per exemple, jo ara estic fent les visites al celler Montesquieu i Robert, però també tenim, ara mateix tenim una, bueno, una cava més petitona que vam adquirir fa un any i mig, que és Canals i Domingo, i jo faig les visites. I el que em sorprèn molt és que us puc dir que més de la meitat de gent no sap com es fa el cava.
No.
I són gent de...
No saben ni que és una segona fermentació dins una ampolla a la criança.
Estic super sorpresa. I és que, a més, quan arriben els dic, estic agraïts que vingueu perquè doncs conegueu com es fa i, no, i tingueu interès en, bueno, una cultura que és tan arrelada i que, bueno, que... I jo em quedo molt sorpresa. I llavors, doncs, això també m'omple de cara, doncs, que hi ha gent, doncs, que ve, té interès a conèixer-ho i també d'aquesta manera, doncs, bueno, així el públic, doncs, no sé, vull dir, donem a conèixer més com es fa el cava i que tinguin, doncs, una cultura...
Al final és el que dèiem, no? Una, sí, mica aquesta experiència. Al final venen aquí, tenen l'experiència del territori, exacte, coneixen el lloc, coneixen com s'elabora i segurament ja marxen amb una altra idea,
correcte,
completament,
correcte,
diferent.
Correcte.
El problema és quan arriben a casa seva, no? Si el... en els moments de veure'l, quan el veuran, on el podran trobar, no?
Sí, però bueno, ja és molt que vinguin i que coneguin
segur
el territori.
Segur que s'emporten una ampolla de cava.
Sí, no, us ho dic, que venen i se l'enduen, vull dir que això segur, perquè és, a més, vull dir, és bonic que coneguin, no?, com es fa, però a més, quan venen aquí, veuen un territori que és molt, vull dir...
Bueno, és preciós.
És preciós, és que és
no
preciós.
Cal.
És preciós, i llavors això també s'ho enduen, no?, mm-hmm. Perquè al fi i al cap s'enduen l'experiència. No se'n recorden de ni què val ni res, però sí que és veritat que s'enduen l'experiència. I per la meva pròpia experiència us puc dir que s'ha de fer aquest treball. Eh?
I Eva i totes tres, eh? Veieu que cada vegada venen més joves a visitar els cellers? O jo, hi ha una mica de tot, no?
A veure, jo, per la part que jo veig, venen, però ha d'estar lligat amb gastronomia. Eh? No només per vindre al celler... crec que no venen.
Perquè la generació Z també us agrada la part gastronòmica, també us agrada gaudir de la vida,
sí,
no?, d'aquesta experiència.
I sobretot, no?, el postureo que se va posar
el
molt
postureo,
famós.
Clar, és que aquí tenim caves coses, ideals per fer postureo.
Donis, clar, contra més coses em donis pel mateix preu, millor, això ho sabem tots.
Ja, bé, no.
Però està clar que, ostres, la feina que fa la Eva, o tot el tema de l'enoturisme, cada setmana, no?, està explicant el projecte i explicant què consisteix el cava, és molt maco, però sí que és veritat que ella pot arribar a un cert número determinat de persones, no? Aleshores, és molt difícil generar un impacte real, un degoteig de persones, que és superimportant perquè tots anem fent, no?, i anem formant, però sí que és veritat que el missatge, si no, pel camí ha de ser més gran, crec jo.
Mm-hmm. Molt bé. I jo havia pensat el futur del cava en una paraula. No sé si ho havíeu pensat, aquesta pregunta que pensava, com veieu el futur del cava en una paraula, o més que res, què aporta la vostra generació al sector? Ja ho hem anat dient al principi, però per vosaltres, què aporta la vostra generació i el futur del cava en una paraula? Ho heu pensat?
Bueno, una paraula, qualitat.
Qualitat, molt bé. És a dir, hem d'anar a la qualitat per la teva generació. I tu, Laura?
Bueno, jo una mica amb el que he dit, per mi seria equilibri, no? Equilibri en aquesta transició.
Per poder estar presents en totes les generacions,
sí,
no?
Sí,
en tots els... En cada generació aportar-li, sí, el que necessita.
Posar en valor
el que necessita.
De cada un, no? Sigui d'abans o d'ara el públic aquest més jove, bueno, agafar una mica de cada un.
Això és molta feina, eh? Pels de màrqueting, sobretot, eh, Carla? Pels de màrqueting, sí, sí. Perquè pensar un estil de producte de cava per cada generació, sí, és complicat. Sí que és veritat que al final tenim els joves, els de el reserva, el gran reserva, potser la segmentació del cava ja ens ajuda, no, en això?
Però és el que s'ha de fer, vull dir, això ho fan no només el cava, sinó molts altres productes, no? Aleshores crec que és clau.
Sí, i a més el cava en si és que és versàtil, és que té aquesta... Clar, és, realment tenim el que necessitem, l'únic que, bueno, és saber arribar, no?
No, m'agrada molt. És a dir, al final podem dir que tenim un cava per cada generació.
Exacte.
I que cap generació es perdi de beure cava.
Això,
eh?
Exacte.
En aquest sentit.
Correcte.
Molt bé. I ja per anar acabant, si pensem d'aquí 10 o 20 anys, com us agradaria que fos, no? És a dir, que fos més valorat, ja ho hem anat dient, eh? Però que fos més valorat, sobretot que tingués més valor la part sostenible, la part ecològica, no? Estem en una DO 100% ecològica, més important a gastronomia i després, per mi, internacional. És a dir, hem d'obrir-nos, que ja ho estem fent, que al cava el 70% és exportació ja, però com ho veieu tot això?
Jo, la veritat és que sigui una beguda versàtil, no?, i que sigui fàcil per tothom i que arribi a tots els consumidors, que sigui a tot a nivell, que pugui arribar a tothom, no?, a tot arreu.
Seguint una mica en línia que deies que és internacional, m'agradaria sobretot també que fos valorat aquí a casa, no?
Molt bé, és veritat. A fora ens ho valoren de vegades més.
Exacte.
Que...
És
molt
una
bona
mica,
aquesta.
És una mica el punt que em trobo, no? Aleshores, és una llàstima que un producte tan nostre a vegades no el valorem a casa nostra, no? Aleshores, m'agradaria que el cava també fos reconegut, com ja ho és internacionalment, però també valorat a casa.
Ens ho hem de creure.
Sí.
Mm-hmm. Sí, sí.
Molt bé.
Som els millors.
Sí, jo em quedo amb posar en valor la qualitat del producte, totes les seves possibilitats, que són moltes, amb donar valor a la història que té en si el cava, a la història dels cellers...
El llegat que tenim, la tradició, el llegat...
Tota aquesta història individual, familiar de cada celler, que això ho trobo...
No, és que moltes altres parts del món no tenen aquest llegat, no tenen aquesta història, i nosaltres la tenim, no?
Sí, sí, jo per mi, doncs, bueno, és algo màgic i superbonic de poder explicar, i per mi també, bueno, aquest arrelament al Penedès.
Mm-hmm. El territori, sí, territori, Penedès, paisatge...
D'aquí 10 anys.
Doncs molt bé, si, no sé si us ha quedat alguna cosa per dir o voleu afegir alguna cosa al final. Tu, Eva, que veig que tenies, volies dir algunes coses, no?
No.
Ja en la línia de la nostra generació, que tenim un cava per cada moment, no? Per cada generació.
Exacte. I que, bueno, que hi ha continuïtat, que és molt important, no?
Això.
Futur.
Doncs res, avui a l'Empel hem vist que el món del cava també és una qüestió de generacions, generacions de dones que han fet créixer el sector, que han consolidat projectes familiars i que ara també l'estan reinterpretant amb... noves mirades, noves eines i noves maneres d'explicar el vi al cava. Des de l'experiència fins a la innovació, passant també per la comunicació i els nous llenguatges. Gràcies a l'Eva Domènech, a la Laura Masachs i a la Carla Guaita per compartir aquesta conversa amb nosaltres. I a vosaltres, gràcies per escoltar-nos. Ens retrobarem aviat amb més històries de vinya, de vi i de la gent que hi ha darrere l'ampolla del cava, les dones, sobretot. Gràcies.
Sempre al meu costat, quan em pensava que ja havies marxat, per ensenyar-me que aquí ningú regala cap guerra. Per demostrar-me que el món és massa gran per passar-nos tot el dia plorant.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Gràcies per les tardes que s'allarguen fins les tantes quan sabem que un dels dos està tocat. Saps per com et miro?
Amb aquest gràcies dels buors, us agraïm que ens hàgiu acompanyat al llarg de les ones, des de les 9 fins les 12, en aquesta nova edició del Penedès en xarxa. Acomiadem aquí a dijous, demà és divendres, i tornem amb moltes més propostes i veus. Adéu-siau.
Gràcies per tot allò que ha de venir. Gràcies per superar així tot el camí, per treure el millor.